seguit a Ràdio Piera recuperem alguns consells sanitaris de la mà del cap de Piera. Unes recomanacions i informacions que ens acostumen a fer un cop al mes. Avui a l'estudi de Ràdio Piera ens acompanyen la Nora León, infermera de pediatria, i la llevadora Anna Garcia. Ho fan per parlar de la menstruació.
Hola, bon dia. Avui us venim a parlar del cicle menstrual i els productes menstruals reutilitzables. La menstruació, com ja sabem, és un sagnat d'origen uterí que forma part del cicle menstrual. El cicle menstrual és un cicle, si la menstruació seria només una fase del cicle, i la primera menstruació, que es diu la menarquia, es té durant la pubertat. Comença a haver-hi canvis, hi ha una hormona, que és la hipòfisi, que comença a alliberar hormones que estimulen els ovaris, i llavors aquests canvis hormonals doncs, ens produeixen canvis tant físics com a diferents nivells, i també ja ens apareix la menstruació. Llavors, ja hem dit que és un cicle, veritat, i de forma periòdica anem notant diferents canvis al llarg d'aquest cicle. Sí? Començaríem amb la fase menstrual, després tindríem la fase ovulatòria, en la qual s'allibera un òvul, i després tindríem ja la fase premenstrual, que es prepararia el cos per si hi hagués un embaràs, i en el cas que no hi hagués un embaràs, doncs apareixeria la menstruació. Sí? Podem notar diferents sensacions i diferents símptomes al llarg d'aquest cicle. Primer, durant la fase preovulatòria, ens podem notar més energia, més sensació de benestar i felicitat. També podem experimentar un augment de la libido. I hi ha noies o persones menstruants que també poden notar canvis en els cabells i en la pell, que poden estar més brillants. Després, durant la fase ovulatòria, es poden experimentar lleugeres molèsties a nivell del ventre. També hi pot haver un petit sagnat en algun tant per cent de persones que menstruen. I un augment de la gana. I finalment entraríem ja a la fase premenstrual, que hi pot haver una sensació d'inflamació degut a més retenció de líquids. És una fase en la qual predomina una hormona que es diu progesterona, i aquesta hormona fa que tinguem més baix nivell d'energia, més sensació de calma i necessitat d'aturar i baixar el ritme. També hi ha persones que inclús es poden notar més introspectives i més sensibles. Hi ha persones que els dies previs de la menstruació poden experimentar el síndrome premenstrual, que pot, per exemple, donar més sensibilitat als pits, augment de la gana, cansament o canvis d'humor, entre d'altres. Sí? Tot i així, ja sabem que és molt diferent sempre en diferents persones menstruants, en diferents noies, no? Cadascú viu el cicle menstrual d'una forma diferent. És important conèixer el propi cicle i registrar-lo per poder veure, no?, quants dies dura el cicle, quins dies se sol ovular. Sí? Actualment hi ha aplicacions gratuïtes que posen moltes facilitats per tal de tenir un registre del propi cicle menstrual. El cicle menstrual normal o saludable seria aquell que dura entre 21 i 35 dies. A vegades s'entén que només el cicle menstrual saludable és aquell que dura 28 dies i és molt regular, però no és així. Els cicles entre 21 i 35 dies es considerarien normals, i el sagnat que durés entre 1 i 7 dies també estaria dins de la normalitat. La quantitat mitjana sol ser entre uns 50 i uns 80 mil·lilitres en total, i pot variar bastant entre diferents persones que menstruen. El color és bastant variable, però acostuma a ser un vermell lluent i cap al final un color més marronós o més lilós. L'aparició de dolor lleu o petites molèsties es podria considerar normal, però sempre que no alteri les activitats de la vida diària i no requereixi molta analgèsia per calmar-lo. Sí? Si alterés la vida diària, requereix molta analgèsia, s'hauria de consultar per descartar diverses patologies que podrien provocar un dolor molt intens. Cal saber que els primers anys després de la menarquia, que ja hem dit que és aquesta primera regla, les menstruacions solen ser irregulars degut a la immaduresa ovàrica, i dins d'aquests primers anys seria normal. Sí? Tot i així, si apareixessin cicles molt, molt curts, o menstruacions molt, molt abundants, molt llargues, molt de dolor, doncs caldria també consultar-ho. Sí? La veritat és que el tema del dolor relacionat amb la menstruació és un fenomen que al llarg del temps s'ha anat com normalitzant i s'ha acceptat com inevitable, però sabem que pot anar acompanyat d'algunes patologies que poden causar aquesta alteració, aquest dolor molt, molt, molt intens, com són l'endometriosi, l'adenomiosi, els miomes, l'hiperestrogenisme o l'excés d'alguna hormona. Per tant, caldria, si és un dolor molt intens, fer un estudi. Sí? En quant als paràmetres per registrar el cicle menstrual, la veritat és que aquestes aplicacions ens donen moltes possibilitats, no? Perquè a vegades hi ha gent que també li interessaria registrar, per exemple, la temperatura, que sabem que en la segona part del cicle augmenta una miqueta la temperatura. Hi ha gent que li interessaria, per exemple, també registrar el flux menstrual, que sabem que quan estem amb l'ovulació aquest flux és un flux més com claredou, més filós. Hi ha diferents canvis que es poden registrar, també depèn del moment de la vida en el que estiguem, doncs ens interessa més registrar-los tots o registrar-ne només alguns, sí? Ara, si us sembla, passarem a parlar dels productes menstruals reutilitzables. La meva companya, la Nora, ens explicarà una miqueta sobre aquest tema.
Bé, fins ara hem estat utilitzant compreses i tampons, que són els més coneguts, d'acord? Però ja sabeu que estan fets d'uns materials doncs, que no es poden ni reutilitzar ni es poden reciclar. Per tant, no és sostenible per al planeta. Si parlem de xifres i de dades una mica perquè us feu a la idea, aquí a Catalunya cada any es creen més de 9.000 tonelades, val, de productes no reutilitzables i no reciclables relacionats amb la higiene menstrual. Val. Es solen utilitzar uns 750 milions de compreses i tampons al llarg d'un any i això és l'equivalent a 9 tonelades de CO2. Val. Perquè ens fem una idea, el tractament i l'eliminació de tots aquests residus té un cost d'uns 180 milions d'euros a l'any. Val? I això equival doncs, a més de 6 quilos de productes que gastem durant l'any per persona, diguéssim. El consum mitjà que fa una persona menstruant al llarg d'un any amb els productes d'higiene menstrual seria d'uns 125 euros, val? Que al llarg de tota la vida es calcula que serien uns 4.500 euros de per vida. Per tant, ja veiem que hi ha un cost econòmic força alt, a més d'un impacte sobre el planeta i que això no és sostenible. Per tant, han començat a sorgir doncs algunes alternatives, no, a productes d'higiene menstrual, que moltes d'elles ja eren conegudes i realment ens basen en productes que són de tota la vida, no, com podrien ser les calces o les compreses de tela, no, i que ara tornen a ressorgir. El producte estrella, per dir-ho d'alguna manera, seria la copa menstrual, val? La copa menstrual, com bé diu el seu nom, té forma de copa, és una copa que és d'un material en forma com de silicona, d'acord, i que s'introdueix a dintre de la vagina. Val? Per utilitzar-lo sí que es requereix un coneixement del propi cos i una mica de destresa, però no és res que una mica de pràctica no es pugui aconseguir. Val? La copa menstrual, el que té és que és reutilitzable, és a dir, cada mes la podem tornar a utilitzar. El que sí que hem de tenir en compte són les mesures higièniques i és que cada cop que la utilitzem l'hem de rentar amb aigua i sabó i almenys un cop al mes esterilitzar-la. Val? Normalment la vida mitjana d'aquesta copa sol ser d'entre uns 5 i uns 10 anys. Sí que és veritat que el preu inicial, el cost inicial que hem d'invertir és potser una mica més elevat que el que serien els productes tradicionals com la compresa o els tampons, ja que oscil·la entre uns 10 i uns 30 euros, però que, com hem dit, que es pot utilitzar entre 5 i 10 anys, doncs això s'amortitza amb facilitat. Val?